Notícies en xarxa.
Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El govern ha aprovat el marc per a la millora de la llengua i les matemàtiques. El pla preveu una trentena de mesures amb una inversió de gairebé 130 milions d'euros fins al 2028. Inclou reforç gratuït per a alumnes vulnerables, l'ampliació també del programa de suport a les matemàtiques a 250 centres nous i més avaluació a través de la inspecció. També ha aprovat el Pacte Nacional per la Llengua amb una inversió en aquest cas de 200 milions d'euros i el pacte defineix un full de ruta fins al 2030 per tal de garantir el futur del català com a llengua de cohesió, convivència i prosperitat. Un dels objectius és incorporar 600.000 nous parlants en almenys 5 anys. I avui entra en vigor també el nou reglament d'estrangeria. El text inclou canvis amb l'objectiu d'agilitzar els tràmits i reduirà de 3 a 2 anys el temps de permanència a Espanya per iniciar el procés per a les persones que demanin el permís de residència amb les diferents mesures d'arrelament. Per la seva banda, les organitzacions socials i sindicals posen aigua al vi i consideren que si els canvis no venen acompanyats també de recursos a les oficines, no serviran per a res. I Telefònica ha confirmat que ja ha solucionat la incidència a la seva xarxa que afectava el telèfon 112 i també altres serveis de diferents comunitats autònomes de l'Estat. El problema s'ha originat, diuen, aquesta matinada durant una actualització en un router afectant serveis d'emergència i també d'empreses. A Catalunya les afectacions han estat mínimes gràcies als sistemes de contingència activats i tant el 112 com el 061 han pogut funcionar amb normalitat. I en mobilitat, encara ara complicacions amb retencions a la B10 i la B20 a Barcelona, direcció Nus de Trinitat i Llobregat, que s'han complicat a banda per un accident també a Nus de Trinitat. També congestió hores d'ara a la Ronda Litoral del Nus de Llobregat a Montjuïc per un accident i també a l'AP7 a Bàscara i a la C66 a Celrà, amb afectacions en aquest cas causades per obres a la via. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de 81 anys del Soleràs Les Garrigues trobat aquest dissabte al matí amb un fort cop al cap a la C-233 a prop del municipi. L'home havia sortit a caminar i la policia no descarta si va patir una caiguda accidental o bé va ser víctima d'un atropellament en fuga. La investigació està en mans de la unitat d'investigació del Pla d'Urgell Garrigues i també de l'àrea regional de trànsit. I pel que fa al temps, avui el temps serà assolellat al sud de Catalunya, amb més núvol al nord, al Pirineu i al Prepirineu, volíem dir, sí que s'esperen possibilitats de ruixats locals, sobretot aquesta tarda entre el Ripollès, Osona, la Garrotxa i la Selva. També el vent serà avui protagonista amb unes ratxes de fins a 70 km per hora i pel que fa a la temperatura, els valors baixaran lleugerament, però les màximes les tindrem en aquest cas a Ponent amb uns valors de fins a 30 graus.
Notícies en xarxa.
Dimarts 20 de maig de 2025, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 20 de maig, moment de fer balanç ja de final de temporada, perquè ja van acabant les temporades. És el que va fer ahir Joan Laporta, el president del Barça, en una entrevista a TV3, en què va, com dèiem, fer balanç de temporada i va confirmar que el Barça ja no tornarà al primer equip masculí a Montjuïc. Ja jugarà al Gamper, si tot va bé, el 9 o 10 d'agost, en aquest cas el nou Spotify Camp Nou, encara amb aforament reduït, abans de fer disputar ja el primer partit oficial, que serà ja a finals de setembre, en aquest cas partit de Lliga. Repassarem el que va dir ahir el president Joan Laporta a TV3, però també parlem de bàsquet, handbol, hoquei patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, la tornada del Barça al nou Spotify Camp Nou ja té data.
Segons va explicar ahir el president Joan Laporta en una entrevista a TV3, el Barça no tornarà a jugar a Montjuïc i disputarà el trofeu Joan Gamper el cap de setmana del 8 i 9 d'agost a l'Spotify Camp Nou com a prova pilot de cada partits oficials. De fet, tal com explicava el president, la previsió és que els primers partits de Lliga del Barça els disputi fora de casa i debuti en partit oficial a casa, al Camp Nou, a finals de setembre.
Recordem que la tornada serà progressiva, amb una capacitat per uns 60.000 espectadors a l'inici dels 105.000 que estan previstos que hi puguin cabre quan acabin les obres. La Porta que també va parlar de diversos noms propis ahir en l'entrevista a TV3, en el balanç de final de curs.
Com, per exemple, el de Lamine Yamal, que tindrà, segons el president, un tracte especial a resta amb el seu nou contracte, que està acordat però encara no signat, ja que el jugador encara és menor d'edat. En el mateix sentit, la renovació de Hansi Flick fins al 2027 encara no està signada, però sí acordada, a més d'una de les més urgents, la de Frenkie de Jong, que acaba contracte com Flick el juny de l'any que ve. Més enllà d'això, Laporta també va explicar que el club confia que tindrà la regla 1-1 per fitxar en aquest mercat d'estiu.
Moment de fer balanç, com dèiem, de temporada per al Barça, tot i que encara queda una jornada, un partit oficial de Lliga, el diumenge que ve a Samamés, en l'última jornada. També ho té tot fet el Girona, que tancarà el curs a Montilivi amb l'Atlètic de Madrid.
L'Espanyol, en canvi, fa una crida a l'afició per omplir l'RCD Stadium dissabte a 6:45 per aconseguir la desitjada victòria que necessita per certificar la permanència a primera divisió. Recordem que el conjunt perico depèn d'ell mateix, s'enfronta amb les Palmes, que ja està descendit matemàticament.
El play-off per pujar a primera federació, ho explicàvem ahir en directe, el Sabadell ja té rival a l'eliminatòria definitiva.
Serà el Camp Múrcia amb l'anada aquest proper cap de setmana a la Nova Creu Alta, diumenge a les 6 de la tarda, i la tornada a Múrcia el 31 de maig o l'1 de juny.
I pel que fa al play-off d'ascens a segona federació, també es va sortejar ahir l'emparellament del campió del play-off català.
L'equip que superi les dues eliminatòries catalanes s'enfrontarà a la final per l'ascens al campió del grup 12, al grup de les Illes Canàries. A les anades de semifinals disputades diumenge, Badalona 2, Atlètic Lleida 2 i Peralada 0, Girona B1.
Recordem que les tornades es podran veure també a les televisions locals i a la xarxa Més. I un últim punt de futbol, perquè també ahir es van sortejar el play-off d'ascens a la Lliga Elite.
A la primera eliminatòria s'enfrontaran a la Pirinaica de Manresa contra el Sant Feluenc i l'Argentona davant el Júpiter. Els guanyadors d'aquesta fase passaran al final per decidir l'últim equip que puja a tercera a Lliga Elite, volíem dir. Aquesta promoció d'ascens es jugarà a doble partit i arrencarà aquest proper cap de setmana amb, això sí, partit de tornada pels equips que han quedat en segona plaça, en aquest cas Sant Feliuenc i el Argentona.
En bàsquet, el Manresa acull a partir d'aquest dijous un dels grups de fase d'ascens de la Lliga Femenina 2.
El conjunt anfitrió s'enfrontarà al Xerès Club Deportivo, la Salle Bilbao i el Lucentum d'Alacant. D'altra banda, el Draf Gramenet també jugarà aquest ascens a Lliga Femenina 2, en aquest cas a les Palmes de Gran Canària, en un grup amb el Distrito Olímpico de Madrid, el Palo Malagueny i l'Eloi Villanueva de Cantàbria, també a partir de dijous.
En handbol, el CAC 7 Granollers renova la portera Marta Mera.
Mera aglutinarà, encadenarà d'aquesta manera la seva setena temporada consecutiva al primer equip granollerí. Formada a la base del club, la portera va debutar amb el sènior amb 18 anys. En aquesta última temporada ha registrat un 36,1% d'aturades.
En hoquei patins, Blai Roca es desvincularà del Noia a final de temporada.
Així ho va fer oficial ahir el club. El porter maresmenc va arribar sense dormir l'estiu de 2021, provinent del Voltregà. Blai Roca jugarà el curs vinent al Liceu Gallec. Tampoc no continuarà el Noia la temporada que ve Ivan Morales, després de dues temporades a l'entitat.
Pel que fa al tenis, Paula Badosa ha de començar en una estona, després de ser pendents d'aquest inici, el partit de vuitens a final del torneig 8-500 d'Estrasburg, davant de la txeca Maria Bouskova, número 50 del rànquing mundial. Encara no ha començat, estem pendents.
És el retorn a les pistes de la tenista bagorenca, en un dels tornejos previs al quadre principal de Roland Garros, que arrenca la setmana vinent. D'altra banda, la barcelonina Guiomar Maristany també debuta avui al 8-500 de França, contra la txeca Barbora Palikova.
I un últim apunt, en natació, ahir es va presentar la 46a edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona.
Una prova que es disputarà entre demà i dijous a la piscina Pere Serret del Club Natació Sant Andreu. El Club Barceloní, de fet, organitza aquesta cita des de 1991. Enguany comptarà amb més de 500 nedadors i nedadores de 40 països diferents, 130 dels quals són catalans. La prova, que forma part del circuit Mare Nostrum, que es disputa entre Montecarlo, Barcelona i Canet de Rosselló, i malgrat no ser any olímpic, aquesta ciutat de Barcelona està inclòs com a competició classificatòria pel Campionat del Món de Singapur d'aquest estiu.
Dimarts 20 de maig, 10 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol i del balanç de temporada que va fer ahir a TV3 el president del Barça, Joan Laporta, que va confirmar, per exemple, que el primer equip masculí ja no tornarà a jugar com a local a Montjuïc, a l'estadi olímpic Lluís Companys, si no passa res inesperat, i començarà la temporada vinent, la 25-26, al nou Spotify Camp Nou.
Segurament sí, si no hi ha cap... Faig servir la paraula imponderable, o no hi ha cap cosa que no està prevista, quan fes canviar d'idea, aquesta temporada que ve anirem al Spotify Camp Nou. Si tot va bé, començarem per fer una prova pilot, un test ja important en el Gamper, que tenim previst que sigui el 9 o el 10 d'agost. Treballem amb aquesta hipòtesi.
La intenció és, com sentíem, que el Barça jugui al Gamper el 9 o 10 d'agost com a prova abans dels partits de Lliga i que els primers partits oficials de la temporada juguin fora de casa per tornar a disputar un partit oficial de Lliga al Camp Nou a finals de setembre o a principis d'octubre. Recordem que la tornada serà progressiva, amb una capacitat per uns 60.000 espectadors a l'inici dels 105.000 que estan previstos que hi puguin cabre quan acabin les obres de remodelació. Laporta, que també va parlar de diversos noms propis, com per exemple el de Lamine Yamal, que tindrà un tracte especial, va dir a la resta, amb el seu nou contracte, que està acordat, però encara no està signat, ja que el jugador encara és menor d'edat.
Està parlat, està envestit força tot, però bueno, falta la signatura, falta... Això s'ha de respectar, i aquí no puc dir que una cosa està feta si no està feta. El que sí que està treballada, i tot apunta que anirà bé. Tots els jugadors han seguit una evolució, però Lamine Yamal, que ha eclosionat de la manera que ha eclosionat, penso que nosaltres això ho hem de tractar d'una manera molt específica i molt especial.
Laporta també va explicar en el mateix sentit que la renovació de Hansi Flick fins al 2027 encara no està signada, però sí acordada, a més d'una de les més urgents, segons va dir, la de Frenkie de Jong, que acaba contracte com Flick el juny de l'any vinent.
El del Frenkie és urgent, perquè el del Frenkie no volem cap jugador que tingui un any de només de contracte, el Frenkie ho sap. Sap també del nostre interès en què continuï. A més, ho hem parlat. Des d'un parell de mesos s'han produït les circumstàncies seves, professionals, que nosaltres en aquest sentit estem tranquils perquè el Frenkie vol continuar. El Frenkie està acabant d'engestir una sèrie de coses a nivell professional i personal seus i també ho tenim parlat i ho tenim força acordat ja la seva continuïtat.
Més enllà d'això, Laporta també va explicar que el club confia que tindrà la regla 1x1 per fitxar en aquest mercat d'estiu, que s'ha de valorar el que té l'equip abans de treballar en incorporacions. I pel que fa al femení a les seccions, el president assegurava que el Barça és un club poliesportiu el més important del món, que és competitiu en l'elit de molts esports i que això també s'hauria de tenir en compte per part del pressupost que permet la Lliga. Encara falta un partit, recordem, per tancar la temporada, però el Barça ja fa balanç. També pot anar pensant en el curs vinent al Girona, que ja ho té fet. En canvi, l'Espanyol juga a la permanència dissabte a 6:45 de la tarda en l'última jornada contra les Palmes, un equip ja descendit. La plantilla té molt present un dels factors que han de ser claus, el suport de l'afició per aconseguir l'objectiu en aquesta final, sense tenir en compte el que faci el principal rival d'aquesta lluita per evitar el descens, el Leganés. Escoltem les declaracions als mitjans del club al migcampista del planter, Pol Lozano.
Bueno, jo crec que és un partit que no tindrà res a veure amb el que ha sigut durant tota la temporada. És un partit, sobretot, emocional, que ara haurem d'estar al 100%, evidentment. L'afició ens donarà un plus, com ho ha fet cada partit que hem jugat a casa, i res, ja està, i demanar-li a l'afició que cregui en nosaltres, que nosaltres els tenim molt presents a ells per, bueno, per jugar, no? Perquè en comptes de ser 11 siguem 12, i jo crec que tirarem el partit endavant, estic segur.
Dissabte a 6:45 de la tarda jugarà aquest Espanyol Les Palmes, també el Leganés Valladolid. Les Palmes i Valladolid, recordem que ja són equips de segona, els banquilors depenen d'ells mateixos, han de fer el mateix que faci el Leganés per assegurar la permanència a la primera divisió masculina. Encara en futbol, el Nàstic es va assegurar el cap de setmana passat, tot i no passar de l'empat a 2 a Segòvia, la seva presència al play-off d'ascens a segona divisió. Encara falta d'una jornada perquè acabi la Lliga regular. Els grans tancaran la Lliga al nou estadi rebent l'Arenteiro, que ja no s'hi juga res en el segon partit, recordem, amb Luis César San Pedro a la banqueta. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
La setmana de dol de la plantilla per la destitució de Dani Vidal i l'arribada de Luis César, els nous conceptes que va voler imposar el tècnic gallec, el gran mal de cap dels partits fora de casa, en la que ja és la pitjor temporada com a visitant del Nàstic en aquesta categoria d'aquest segle, i un partit amb baixes importants va fer que a Segòvia l'equip no fes un bon partit. tot i aconseguir una de les places de play-off, aquesta pràcticament no es va celebrar i al final del partit hi havia més cares llargues que no pas de felicitat. Marc Montalvo assegura que al vestidor del Nàstic se li dona molta importància poder jugar per tercer cop en les darreres quatre temporades la promoció d'ascens. Monti diu que tot i el mal partit de Segovia, el primer objectiu s'ha assolit.
Se li dona poc valor, no? I jo crec que hauríem de donar-li el valor que té, la dificultat que té, al final quedes entre els cinc primers, no? I hosti, doncs li hem de donar valor. Nosaltres dins del vestidor estem contents pel fet d'assolir aquest objectiu, no pel partit, però sí per assolir l'objectiu. I a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs amb moltes ganes de que comenci.
La plantilla ha tornat avui als entrenaments i ha començat a preparar el partit de dissabte al nou estadi davant de l'Arenteiro, on Luis César té a sis futbolistes apercebuts, que són el mateix Monti, Marc Fernández, Jaume Jardí, Antonyín, Gorka i David Concha, jugadors que en cas de veure targeta groga aquest dissabte es perdrien el primer partit del play-off.
Gràcies, Jordi. Qui vol tornar a ser l'any vinent a aquesta primera federació és el Sabadell, que jugarà l'ascens en una eliminatòria amb l'UCAM Múrcia, tal com va determinar el sorteig fet ahir. Recordem que els arrequinats hauran de rematar l'ascens a Múrcia segurament el diumenge 1 de juny a la tarda. Ja està confirmat l'horari d'anada. Serà aquest diumenge a les 6 de la tarda a la Nova Creu Alta. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
Diumenge a les 6 de la tarda hi haurà cita gran a l'estadi. Si contra l'Eibar B l'assistència va superar la mitja entrada, per aquesta anada de la final les expectatives són encara més altes. Els socis entren gratis i el públic general podrà adquirir localitats a partir d'un preu de 15 euros. Bruno Batlle és el director general del club.
Crec que l'equip s'ho mereix, crec que l'equip doncs ha fet un final de temporada boníssim per animar la gent. Ahir va fer un gran partit, a València va fer un gran partit, i crec que la gent doncs, de Sabadell voldrà que l'equip torni a pujar, sumar i ajudar molt a l'equip, que ens ajuden molt quan venen al camp, la veritat. Així que sí, esperem més públic que la primera ronda i està amb xifres semblants a les del Terrassa.
L'eliminatòria es decidirà a terres murcianes 7 dies després i tot fa indicar que el xiulet inicial també serà diumenge a la tarda.
La millor notícia dins dels possibles rivals, doncs, tenint en compte les facilitats, que no és fàcil perquè continuen sent moltes hores per carretera, doncs, que teníem, facilita una mica doncs, que els nostres aficionats puguin anar i ens puguin acompanyar, i tal com han demostrat a Eibar durant tota la temporada, segur que hi seran, així que per aquesta part doncs, tots contents perquè ens podran fer costar.
Com ha passat a les semifinals, el Sabadell haurà de guanyar en el resultat global per ascendir. En cas d'empat, els que pujarien serien els murcians.
Gràcies, Sergi. El Sabadell, que és l'únic equip català que pot pujar a primera federació, després recordem de l'eliminació del Sant Andreu de diumenge contra el Ràdio Majadahonda. I pel que fa al play-off d'ascens a segona federació, que diumenge passat es van jugar les anades de les semifinals catalanes, amb un Badalona 2, Atlètic Lleida 2 i un Peralada 0, Girona B 1. I ahir es va sortejar l'emparellament per a la final. El campió català d'aquest play-off s'enfrontarà al campió del grup 12, el grup Canari. A les semifinals d'aquesta promoció tenim el San Fernando de Maspalomas, el Mensajero de Santa Cruz de la Palma, el Tamar Aceite de Las Palmas i l'Ibarra de Tenerife. I a tot això ja tenim millor gol de la jornada del futbol català. El més votat ha estat el golaç de falta d'Ignasi Iker, que va ajudar el seu equip, el Vic, a confirmar l'ascens matemàtic a la tercera federació. Ja s'han dut el 50% dels vots i posant-se a 3 dianes més d'aquesta penúltima jornada de Lliga Elit, les de David Acedo del Vilafranca, del Biel Carreras de la Unió Esportiva Figueres i el de David Cabezas de la Pobla de Mafumet. Recordeu que podeu recuperar tots aquests gols i votar cada dilluns el que us sembli millor a la nostra enquesta al compte dix@esportsenxarxa. En bàsquet, l'apunt d'última hora, sens dubte, és la retirada de Pau Ribas. Fa uns minuts només ho ha fet oficial el Joventut, ho ha fet oficial ell mateix amb un vídeo, per sorpresa, de fet, el base badaloní que deixa la penya i deixa el bàsquet professional. En una estona intentarem tenir l'última hora amb els companys de Radio Ciutat de Badalona. A partir d'aquest dijous, de fet, també es disputen les fases d'ascens a la Lliga Femenina 2, la tercera categoria estatal femenina, en dues seus que acolliran 8 equips cadascun, 16 equips, dels quals 6 pujaran. El Draft Gramenet jugarà a les Palmes de Gran Canària amb el Distrito Olímpico de Madrid, el Palo Malagueny i l'Eloi Villanueva de Cantàbria, contra el qual debuten dijous al migdia, mentre que el Manresa serà l'anfitrió d'un altre grup, en una fase que es disputarà, com dèiem, al Nou Congost. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
El pavelló del Nou Congost reunirà 8 equips d'arreu de l'Estat que lluitaran per una de les 3 places definitives per pujar a la Lliga Femenina 2. El Manresa Club de Bàsquet Femení competirà al grup amb el Xerès Club Deportivo, la Salle Bilbao i el Lucentum d'Alacant. Els guanyadors de cada grup pujaran directament. El tercer bitllet de la categoria de bronze del bàsquet femení es decidirà en una eliminatòria entre els segons classificats de cada grup que jugarà diumenge al migdia. La ciutat viurà una autèntica festa del bàsquet femení amb la presència d'aficions, activitats paral·leles i una fan zone a les portes del pavelló amb música, concursos de triples i també de tirs lliures. Marc Rovirosa, entrenador del conjunt rosat, espera que jugar com a local sigui un valor afegit.
Tant el club com la ciutat de Manresa, doncs, esperem que es volquin en acompanyar-nos i poder dedicar molta gent aquests dies i que això ens porti, doncs, en aquest plus ambiental i ser capaç de també gestionar-lo i que ens acompanyi, que les famílies de jugadors, doncs, no s'hagin de desplaçar ni puguin estar a prop de nosaltres, també, doncs, és un punt a favor i creiem, doncs, que això ens pot donar aquest plus, no?
L'organització de l'esdeveniment és fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament de Manresa, la Federació Catalana de Bàsquet i el propi Manresa Club de Bàsquet Femení.
I ara parlem d'hoquei patins, però abans en tennis actualitzem marcador, perquè en retorn de Paula Badosa a les pistes, després d'estar de baixa per les molèsties a l'esquena durant els últims tornejos, està enfrontant-se a la txeca Bouskova. Ara mateix 1-0 guanya Paula Badosa, ha guanyat el primer joc. En el segon, amb servei de la txeca, ara mateix avantatge per a la seva rival, que podria empatar a 1 en aquest primer set. En hoquei patins ja coneixem dos dels rivals, dels equips que jugaran l'any vinent a l'hoquei Lliga masculina. El Schumfried Ravik de Massanet ha aconseguit l'ascens directe, proclamant-se campió del grup nord de l'hoquei Lliga Plata, mentre que el Ribas madrileny és l'equip que pujarà directament, després de quedar primer al grup sud. Cerdanyola i Manlleu es jugaran el play-off a la tercera i última plaça per ser el curs vinent, a la màxima categoria estatal d'una de les millors, si no la millor, lliga del món. Ràdio Manlleu, Marc Lladó.
El Club Patí Manlleu ha aconseguit l'objectiu de classificar-se pel play-off d'ascens en quedar per segona posició de l'hoquei Plata. I ho ha aconseguit fregant el pal, perquè hi ha hagut triple empat amb Girona i Olot a 43 punts. Però el gol a baraix afavoreix els manlleuencs, que tindran una cita amb aquest play-off d'ascens contra el Cerdanyola. Lluc Sitjà, un dels jugadors del Club Patí Manlleu, ho veu amb bons ulls.
Sí, crec que hem fet una temporada molt sèria, on hem estat jugant a molt bon nivell. Sí que és veritat que, doncs, la Lliga ha estat molt empatada, perquè hi havia equips de molt bon nivell, però crec que ens ho mereixíem, que és un premi que hem estat buscant durant tot l'any i que al final, doncs, mira, el tenim i ara a jugar-lo el màxim possible i intentar aquest ascens a la Lliga.
El cap de setmana del 31 de maig tindrà lloc el partit d'anada del play-off del Manlleu contra el Cerdanyola aquí a Manlleu, mentre que la tornada serà el cap de setmana següent. Els manlleuencs parteixen de ser la plantilla jove i amb menys experiència a la Lliga, però en aquests partits la joventut o l'experiència no són un pes important.
I abans d'acabar, ahir es va presentar la 46a edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, que acollirà de nou el Club Natació Sant Andreu i reunirà més de 500 nedadors i nedadores de 40 països diferents, 130 dels quals catalans. És el cas d'Àfrica Zamorano i de Nil Cadavall, que representen els dos perfils que té ara mateix el club anfitrió, el Club Natació Sant Andreu, amb una Zamorano liderant l'equip i provant el seu nivell actual, i un jove Nil Cadavall que debutarà amb l'equip absolut. Els escoltem en declaracions a BTV.
Sí que el meu objectiu és classificar-me pel Mundial, però bueno, aquest any l'objectiu principal era acabar la carrera.
Vinc del Club Natació Sant Andreu de tota la vida, des de ben petit, fent de cubero i anant veient doncs, com competia aquí la gent, no? els més bons del món.
I en aquest mateix sentit també s'expressava l'entrenador del Club Natació Sant Andreu, Juan Mirando.
A l'acabar el cicle olímpic hi ha unes nedadores referents que ja han deixat de nedar. Llavors nosaltres estem iniciant el nostre nou projecte en nedadors molt joves.
Aquest Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Natació es disputarà entre demà i dijous a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu, una prova que forma part del circuit Mare Nostrum que es disputa entre Monte Carlo, Barcelona i Canet de Rosselló. Malgrat no ser un any olímpic, recordem, aquesta Ciutat de Barcelona està inclòs com a competició classificatòria pel Campionat del Món de Singapur d'aquest mateix estiu. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back. I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Roc Casas de Control Tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local. Segueix una nova edició. Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Bon dia i bon dimarts 20 de maig de 2025. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 20 de maig, avui repassarem el balanç de final de temporada que va fer ja ahir el president del Barça, Joan Laporta, a TV3, tot i que encara queda una jornada de Lliga, recordem, i també parlarem del nom del dia, Pau Ribas, el base badaloní que deixa el bàsquet professional quan acabi aquest curs, segons ha anunciat ell mateix en un vídeo amb el seu club, la Penya, amb el qual encara és capità. En aquest cas ho explicarem amb els companys de la Ciutat de Badalona. Futbol, bàsquet, però també handbol, natació i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, la tornada del Barça al nou Spotify Camp Nou ja té data.
Segons va explicar ahir el president Joan Laporta en una entrevista a TV3, el Barça no tornarà a jugar a Montjuïc i disputarà el trofeu Joan Gamper el cap de setmana del 8 i 9 d'agost al Spotify Camp Nou com a prova pilot de cara als partits oficials que es volen fer. De fet, tal com explicava el president, la previsió és que els primers partits de Lliga del Barça es disputi fora de casa i debuti en partit oficial a casa al Camp Nou a finals de setembre. I Martí, si et sembla, una notícia d'última hora, ja hem conegut, de fet ho publica la Federació Catalana de Futbol, que hi haurà partit internacional de la selecció catalana masculina. Serà davant Costa Rica el 28 de maig a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff.
Sí, n'estem pendents, evidentment, d'aquesta presentació de la Federació Catalana de Futbol, dels amistosos, tant de la federació, tant de la selecció absoluta masculina com de la femenina.
Que I jugarà, de la femenina també,
que jugarà
ho acaben de publicar. Sí, 1 de juny, a les 7 de la tarda, a l'estadi Johan Cruyff, davant Xile.
Sí, tornant al Barça, recordem que la tornada serà progressiva, amb una capacitat al Spotify Camp Nou per 60.000 espectadors a l'inici dels 105.000 que estan previstos que hi puguin cabre quan acabin les obres. Laporta, que també va parlar ahir a l'entrevista de diversos noms propis en el balanç de final de curs.
Com per exemple el de Lamine Yamal, que tindrà, segons el president, un tracte especial a la resta amb el seu nou contracte, que està acordat però encara no signat. Recordem, el jugador encara és menor d'edat. En el mateix sentit, la renovació de Hansi Flick fins al 2027 encara no està signada, però sí acordada, a més una de les més urgents, la de Frankie de Jong, que acaba contracte com Flick el juny de l'any que ve. Més enllà d'això, Laporta també va explicar que el club confia que tindrà la regla 1.1 per fitxar en aquest mercat d'estiu.
El Barça, que ja fa balanç de temporada, tot i encara queda un partit oficial, també ho fa el Girona, que tancarà el curs, en aquest cas també diumenge, a Montilivi, amb l'Atlètic de Madrid.
L'Espanyol, en canvi, fa una crida a l'afició per omplir l'RCD Stadium dissabte a 6:45 per aconseguir la desitjada victòria que necessita per certificar la permanència a primera divisió. Recordem que el conjunt perico, depèn d'ell mateix, s'enfronta a un Les Palmes que ja està descendit matemàticament.
Com dèiem, ara mateix s'està presentant, demà en parlarem, evidentment, el cartell dels partits internacionals de la selecció catalana masculina i femenina, que jugaran la setmana que ve, el 28 de juny, la masculina contra Costa Rica, el 28 de maig, volíem dir, i l'1 de juny, en aquest cas, la femenina contra Xile. Ara mateix està tenint lloc aquesta presentació. El playoff per pujar a la primera federació masculina, ho explicàvem allà en directe, el Sabadell ja coneix, Joan, el rival, a la meta definitiva.
Serà l'UCAM Múrcia, amb la tornada aquest proper cap de setmana a la nova Creu Alta, diumenge a les 6 de la tarda, i la tornada a Múrcia, ho acaba d'anunciar el Sabadell, horari oficial, diumenge 1 de juny a les 7 de la tarda, a l'estadi Vallsoccer La Condomina.
I pel que fa al play-off d'ascens de segona federació, també es va sortejar ahir l'emparellament del campió del play-off català.
L'equip que superi les dues eliminatòries catalanes s'enfrontarà a la final per l'ascens al campió del grup 12, el grup de les Illes Canàries. A les anades de semifinals disputades aquest diumenge, Badalona 2, Atlètic Lleida 2 i Peralada 0, Girona B1.
I un últim punt de futbol, perquè també es va sortejar ahir el play-off d'ascens a la Lliga Elite.
Primera eliminatòria s'enfronta a la Pirinaica de Manresa del grup 2, que ha quedat tercer, contra el Sant Feliuenc, que ha quedat segon al grup tercer, i l'Argentona, subcampió del grup 1 de primera catalana, davant el subcampió del grup 2, el Júpiter. Els guanyadors d'aquesta fase passaran a la final per decidir l'últim equip que puja a Lliga Elite. Aquesta promoció d'ascens es juga a doble partit i arrenca aquest proper cap de setmana.
En bàsquet, Pau Ribas ha anunciat fa uns minuts aquest mateix migdia la seva retirada. El capità de la penya deixarà el bàsquet professional un cop acabi aquesta temporada. En una estona en parlem d'aquests 20 anys de trajectòria de Pau Ribas. Manresa, també en bàsquet, acull a partir de dijous un dels grups de la fase d'ascens a la Lliga Femenina 2, Joan.
El conjunt anfitrió s'enfrontarà al Xerez Club Deportiu, a la Salle Bilbao i a l'Ocentrum d'Alacant. D'altra banda, el Draft Gramenet també jugarà aquest ascens a Lliga Femenina 2, en aquest cas a les Palmes de Gran Canària, en un grup amb el Distrito Olímpico de Madrid, el Palo Malagueny i Eloi Villanueva de Cantàbria, també a partir de dijous.
En handbol, el CAC Granollers renova la portera, Marta Mera.
Mera encadenarà d'aquesta manera la seva setena temporada consecutiva al primer equip granollerí. Formada a la base del club, la portera va debutar amb el sènior amb 18 anys. En aquesta última temporada ha registrat un 36,1% d'aturades.
En hoquei patins, Blai Roca, parlant de porters, es desvincularà del Noi a final d'aquesta temporada.
Així ho va fer oficial ahir el club. El porter maresmenc va arribar al Sant Sadurní l'estiu de 2021, provinent del Voltregà. Blai Roca jugarà el curs vinent al Liceu Gallec. Tampoc no continuarà el Noi a la temporada que ve. Ivan Morales, després de dues temporades a l'entitat.
Ho ha anunciat aquest mateix matí, el Noia també. Pel que fa al tennis, Paula Badosa juga des de poc després de la una, el partit de vuitens de final del 8 a 500 d'Estrasburg, davant de la txeca Marie Buscova, número 50 del rànquing mundial, ara mateix en el primer set, empat a 2, i servei per a la begurenca, per a la catalana.
És el retorn a les pistes de la tenista begurenca en un dels tornejos previs al quadre principal de Roland Garros, que arrenca la setmana vinent. D'altra banda, la barcelonina Guiomar Maristany també debuta avui al 8 a 500 de França contra la txeca Barbora Palikova.
En uns minuts ha de començar aquest partit entre Guiomar Maristany i Palikova, com dèiem, la Paula Badosa, que ara mateix està 2-2 en el primer set, en aquest cas del 8 a 500 d'Estrasburg. I un últim apunt en natació, ahir es va presentar la 46a edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona.
Una prova que es disputarà entre demà i dijous a la piscina Pere Serret del Club Natació Sant Andreu. El club barceloní, de fet, organitza aquesta cita des de 1991. Enguany comptarà amb més de 500 nedadors i nedadores de 40 països diferents, centre dels quals són catalans. La prova, que forma part del circuit Mare Nostrum, que es disputa entre Montecarlo, Barcelona i Canet de Rosselló, i malgrat no ser any olímpic, aquesta ciutat de Barcelona està inclosa com a competició classificatòria pel Campionat del Món de Singapur d'aquest estiu. Ladies and gentlemen, let's go!
Dimarts 20 de maig, 8 minuts passant de dos quarts de dues, comencem parlant de futbol i del balanç. La temporada que va fer a TV3 el president del Barça, Joan Laporta, que va confirmar, per exemple, que el primer equip masculí ja no tornarà a jugar com a local a Montjuïc, si no passa res inesperat, i començarà la temporada vinent al nou Spotify Camp Nou. La intenció és que el Barça jugui al Gamper del 9 o 10 d'agost com a prova, abans dels partits de Lliga, i que els primers partits oficials de la temporada juguin fora de casa per tornar a disputar un enfrontament oficial de Lliga al Camp Nou a finals de setembre o a principis d'octubre.
Hem de fer una prova important abans de, diguem-ne, un partit de Lliga, un partit oficial, i el Gamper pensem que és la millor manera de fer el test de com estarà l'estadi. També val a dir que això és un retorn que serà progressiu. Jo crec que els socis i sòcies que vagin podran veure com evolucionen les obres a mesura que es va desenvolupant la temporada, no? Alguns deien que jugaríem també uns partits a Montjuïc. No està previst, perquè el que està previst és que la Lliga ens permeti, doncs, que els primers partits els juguem fora de casa. I aleshores, doncs, el primer partit oficial seria cap a finals de setembre, principis d'octubre.
Com tornàvem, la tornada serà progressiva, amb una capacitat per uns 60.000 espectadors a l'inici dels 105.000 que estan previstos que hi puguin cabre un cop acabin les obres, aquest nou Spotify Camp Nou. La Porta, que també va parlar de noms propis, com per exemple el de Lamine Yamal, que tindrà un tracte especial, va dir, a la resta, amb el seu nou contracte, que està acordat però encara no signat, ja que el jugador encara és menor d'edat. Recordem que el juliol fa els 18 anys. En el mateix sentit, el president assegurava que la renovació de Hansi Flick fins al 2027 encara no està signada, si acordada, a més d'una de les més urgents, la de Frenkie de Jong, que acaba contracte com Flick el juny de l'any que ve, el 2026. Sobre una altra dels capitans, Rafinha, el club té intenció de renovar-lo després de la gran temporada que ha fet.
Deco està treballant, té molta connexió amb el Rafa, amb el Rafinha. El Rafa s'ha erigit com un dels capitans. A més, ja ho he dit algun cop, que va fer campanya per ser capità. Es sent molt involucrat amb aquest projecte, tant a l'hora de defensar els companys com de defensar la institució. I arribarem a un acord perquè volem que continuï i ell vol continuar.
Més enllà d'això, la Porta també va explicar que el club confia que tindrà la regla 1-1 per fitxar en aquest mercat d'estiu.
Nosaltres enguany farem uns resultats que el Barça ingressarà a la vora de 950 milions d'euros. És gairebé un bilió d'euros, o mil milions d'euros. A la temporada següent el pressupost supera els 1.000 milions d'euros. Un club amb aquest volum d'ingressos i la despesa, estem buscant que sempre hi hagin resultats positius, o sigui, que hi hagin més ingressos que despeses. Vaja, nosaltres estem bastant confiats que estarem en una relació de 1-1.
El president també va explicar que ara la direcció esportiva ha de valorar el que té l'equip abans de treballar en incorporacions. Sobre els àrbitres, va tornar a citar aquest concepte de madridisme sociològic, que ja havia explicat en alguna ocasió.
La nostra estratègia amb els àrbitres, si possible, és queixar-nos el menys possible. Saps què passa? Que l'anada víctima no ens ha funcionat mai. Hi ha un madridisme sociològic. Això jo ho he dit i no ho vaig dir gratuïtament. És una cosa que existeix. I quan tu vas de víctima a queixar-te segons quins organismes, doncs, bé, traiem poc rendiment d'això.
I per tancar el repàs de l'entrevista, pel que fa al femení a les seccions, el president assegurava que el Barça és un club poliesportiu el més important del món, que és competitiu en l'elit en molts esports i que això també s'hauria de tenir en compte pel que fa en aquesta regla 1-1 per part del pressupost que et permet la Lliga. Encara falta un partit, recordem, per tancar aquesta temporada per al Barça masculí, però ja fa balanç. També pot anar pensant en el curs vinent al Girona, que també ho té fet, ja amb la salvació matemàtica. En canvi, l'Espanyol es juga a la permanència dissabte a 6:45 de la tarda en l'última jornada contra les Palmes, un equip ja descendit. La plantilla té molt present un dels factors que han de ser claus per aquest partit, el suport de l'afició per aconseguir l'objectiu en aquesta final, sense tenir en compte el que faci el principal rival en aquesta lluita per evitar el descens, el Leganés, que juga contra un altre ja descendit, el CUE, el Valladolid. Escoltem en declaracions als mitjans del club, al lateral del planter, Omar El Hilali.
Igual ha sido el destino el que nos ha puesto en esta situación. Todos firmábamos al principio de temporada jugarnos la última jornada delante de nuestra gente, de nuestra familia. Así que nuestro mensaje de parte mío y de parte de la plantilla es que estén con nosotros. Son el jugador número 12. Siempre se ha visto que cuando están con nosotros el equipo da un plus. Entonces animo a que estén con nosotros. Lo pido por favor, lo pido como sea, pero que confíen en nosotros porque nosotros confiamos en ellos y lo vamos a sacar todos juntos.
Dissabte, a 6:45 de la tarda, jugaran aquest Espanyol, les Palmes i també el Leganés Valladolid. Els blanquiblaus, que depenent, com dèiem, d'ells mateixos, han de fer el mateix que faci el Leganés per assegurar la permanència a la primera divisió masculina. En un migdia també avui, en què veurem si, per exemple, Omar El Hilali és un dels convocats per a la selecció catalana en el partit que ha de disputar la setmana que ve, el dia 28 de maig, contra Costa Rica, aquest amistós que disputarà el conjunt absolut masculí. L'1 de juny serà el torn de la femenina, els dos partits a l'estadi Johan Cruyff. En aquest cas, avui s'ha presentat, com dèiem, oficialment. Demà escoltarem els protagonistes. S'han presentat els cartells, les samarretes i també les pilotes, a més de l'àrbitre, que serà García Verdura, l'únic català que xiula ara mateix a la primera divisió masculina. I encara en futbol, el centre d'esports Sabadell ja coneix el seu últim obstacle per tornar a la primera federació masculina. Segons va determinar el sorteig d'ahir al migdia, us explicava en directe, el conjunt arlequinat s'enfrontarà a l'eliminatòria doble partit a l'UCAM Múrcia, amb l'anada aquest diumenge a les 6 de la tarda a la Nova Creu Alta. El director general del club, Bruno Batlle, parlava del paper que esperen de l'afició sabadellenca en aquest partit.
Crec que l'equip s'ho mereix, crec que l'equip doncs ha fet un final de temporada boníssim per animar la gent. Ahir va fer un gran partit, a València va fer un gran partit, i crec que la gent doncs, de Sabadell voldrà que l'equip torni a pujar, sumar i ajudar molt a l'equip, que ens ajuden molt quan venen al camp, la veritat. Així que sí, esperem més públic que la primera ronda i està amb xifres semblants a les del Terrassa.
I pel que fa a la tornada, que se jugarà el diumenge 1 de juny a les 7 de la tarda a la Condomina de Múrcia, Batlle explicava a Ràdio Sabadell que el sorteig no havia estat dolent pel que fa al possible desplaçament de l'afició.
La millor notícia dins dels possibles rivals, doncs, tenint en compte les facilitats, que no és fàcil perquè continuen sent moltes hores per carretera, doncs, que teníem, facilita una mica, doncs, que els nostres aficionats puguin anar i ens puguin acompanyar, i tal com han demostrat a ell vari durant tota la temporada, segur que hi seran, així que per aquesta part, doncs, tots contents perquè ens podran fer costat.
El Sabadell és l'únic equip català, recordem, que pot pujar encara a la primera federació. Després, recordem que de l'eliminació del Sant Andreu de diumenge contra el Rayo Majadahonda ja va pujar, recordem, directament l'Europa, després de programar-se campió de Lliga, aquest grup 3 de segona federació. Pel que fa al play-off d'ascens a segona federació, aquest diumenge passat es van jugar les anades de les semifinals catalanes amb un Peralada 0, Girona B 1 i un Badalona 2, Atlètic Lleida 2. Els lleidatans, de fet, guanyaven 0-2 i van veure com els badalonins igualaven aquesta eliminatòria. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Sense cap mena de dubte, l'eliminatòria entre el Badalona i l'Atlètic Lleida es preveia del voltatge i el partit d'anada del municipal badaloní no va decebre en aquest aspecte. Una plantilla ben experimentada i veterana com la del Badalona va transmetre una sensació de control major a la d'un Atlètic Lleida que compta amb molts jugadors que viuen per primera vegada una fase com aquesta. Gabri García, l'entrenador dels lleidatans, parlava d'aquest aspecte.
Sabem que som un equip molt jove, que tenim jugadors molt joves, com has dit tu, que és la primera vegada que tenen un play-off, a més contra un equip com el Badalona, l'entitat que té el club, el partit, el camp, la tele, bueno, una sèrie de coses que fan que encara sigui més decisiu i, bueno, al final, ho vas dir, trencar el gel, ara ja l'hem trencat i a casa recuperar-los tots i fer un bon partit i al final crec que passi qui passi d'aquesta eliminatòria s'ho mereixerà.
Ara bé, l'Atlètic Lleida anava guanyant 0-2 el partit fins al minut 69 i per tant també va fer mèrits per endur-se el primer enfrontament. Tot i això, el Badalona va acabar aconseguint un empat a dos més que meritori, un gerro d'aigua freda per la disciplina lleidatana que caldrà reconduir aquesta setmana tal com deia Gabri.
Al final uns van surten amb l'eufòria com una victòria i nosaltres sembla que hagi sigut una derrota quan en realitat un 2-2, aquest camp abans del partit l'haguéssim donat per un resultat molt bo, no? Bueno, crec que ara recuperar això, sobretot, recuperar jugadors físicament, sobretot, 12-30 ha sigut partit molt dur a nivell físic, recuperar els jugadors a nivell d'això i mental també. Al final és una mica, bueno, ser realistes, no?, de lo que és l'eliminatòria, 180 minuts, un 2-2 fora de casa. Bueno, crec que hem de ser positius amb això i preparar el millor possible el dissabte que ve el partit.
El partit de tornada, ho escoltem, serà aquest dissabte al Ramon Ferrús de Lleida a les 6 i 5 minuts de la tarda. L'equip català que superi les dues eliminatòries sap que li tocarà veure les cares amb el classificat del grup canari, que el partit decisiu, el de tornada, el jugarà a les Illes el cap de setmana del 21 i 22 de juny.
Gràcies, Sergi. Ahir es va sortejar, com sentíem, aquest emparellament per a la final. El campió català d'aquest play-off s'enfrontarà al grup del grup 12, al grup canari. A les semifinals d'aquesta promoció tenim el San Fernando de Maspalomas, el Mensajero de Santa Cruz de la Palma, el Tamaraceite de Las Palmas i l'Ibarra de Tenerife. I qui jugarà l'any vinent a tercera federació, després de 12 anys de no fer-ho, és la Unió Esportiva Vic, que dissabte passat va aconseguir amb un empat a Figueres el punt que li faltava per assolir aquest ascens matemàtic, que falta encara d'una jornada de Lliga Elit. Ràdio Vic, Pep Portet.
La Unió Esportiva Vic ja és de tercera federació. El conjunt osonenc va sumar dissabte a Figueres el punt que li faltava i amb un sofert empat a dos, remuntant un 2-0, els de Ramon Carrascal van aconseguir matemàticament l'ascens. Els biguetans, tercers la temporada passada, no van rematar la feina a la promoció d'ascens i enguany, en una temporada magnífica, han assolit l'ascens 12 anys després d'haver baixat i en una temporada històrica en què van enfrontar-se i competir de tu a tu a l'Atlético de Madrid a la Copa del Rei. L'equip tanca dissabte la temporada rebent el Sant Mauro, amb el primer lloc virtualment assegurat. Ramon Carrascal, tècnic dels biguetans.
Sí, ja ho tenim. Són 9 mesos de competició amb una lliga molt competida. Al mig hem tingut, com tots els equips, nosaltres, mil circumstàncies també, amb campionats diferents, i hem arribat fins aquí i hem clavat la bandera al mig del camp. I era l'objectiu que teníem i l'hem assolit. Bueno, és que el Figueres li va baixar de categoria. El Figueres, no sé qui, el Figueres, i per tant sabíem la dificultat que tenia això. Temporada històrica i només estar agraïts a l'Ignasi Puig, al president, a la junta directiva i tota la gent que ens acompanya i tota la ciutat de Vic.
L'equip va celebrar dissabte, primer a Vilatenim i més tard al municipal de Vic, l'ascens. De cara a la propera setmana, quan estigui tot definit, s'espera una visita a l'Ajuntament per oferir l'ascens a la ciutat. Igualment, el dia 1 de juny hi haurà festa grossa a l'Hipòlit Planàs per celebrar aquest ascens i altres triomfs del futbol base, i s'aprofitarà per fer les fotografies d'equip que, amb la disputa de la Copa del Rei i la Copa Catalunya del primer equip, no es van poder fer en el seu moment amb la presentació.
Gràcies, Pep. I un últim apunt de futbol. Anem cap a Cardona, al Bages, perquè el club de futbol Cardona va certificar també aquest cap de setmana passat l'ascens a la primera catalana, el segon ascens consecutiu de l'equip. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Amb una contundent victòria per 4-0 davant del Castellserà, el club futbol Cardona va certificar l'ascens directe de categoria aquest cap de setmana. Un èxit rotund que marca el segon ascens consecutiu pel club, una fita inèdita fins ara a la seva trajectòria esportiva. L'equip va començar amb dificultats la temporada i amb entrenadors diferents. Després de 8 jornades, però, la pressió popular va fer tornar el cos tècnic de l'ascens a segona. Ens ho explicava el Joan Coromines, un dels entrenadors de l'equip.
Des del poble, els jugadors, tothom ens va pressionar molt perquè tornéssim i, bueno, al final vam cedir, vam acceptar i vam tornar a partir de la jornada 8. I la veritat que, bueno, nosaltres des d'un primer moment vam dir que no hi havia 5 millors equips en aquesta categoria, millors que nosaltres, perquè coneixíem molt bé la plantilla i també perquè coneixíem bé el grup 5, que hem, que hem estat molts anys, i aquest va ser el discurs des del minut 1 que havíem de millorar i competir cada partit, i així ho hem fet.
El partit disputat davant una graderia entregada va començar amb bon peu per als locals. Marc Guijarro va obrir el marcador al minut 12 i pocs minuts després Xavier Ratera ampliava l'avantatge des dels 11 metres. Ja la represa, un històric del futbol vegenc, Joan Viladomat, signava el tercer gol i de nou Ratera arrodonia el marcador amb el quart i definitiu. D'aquesta manera, el club torna a primera, rememorant els millors anys de l'entitat, quan la mineria era una gran font de negoci pel poble.
Gràcies, Jordi. I a tot això ja tenim millor gol de la jornada al futbol català. El més votat ha estat el golaç de falta d'Ignasi Kerr. Ara en parlàvem, que va ajudar el seu equip al Vic per confirmar l'ascens matemàtic a la tercera federació. S'han endut el 50% dels vots, imposant-se les 3 dianes més d'aquesta penúltima jornada de Lliga Elite, les de David Acedo del Vilafranca, Biel Carreras de la Unió Esportiva Figueres i David Cabezas de la Pobla de Mafumet. Recordeu que podeu recuperar tots aquests gols i votar cada dilluns, el que us sembli millor, a l'enquesta del nostre compte dix@esportsenxarxa. I en bàsquet, el nom del dia és el de Pau Ribas, que aquest mateix migdia ha anunciat la seva retirada del bàsquet professional després de 20 anys de carrera. El base badaloní ho vol fer disputant el play-off com a capità del seu club, la Penya. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
Pocs pensaven en l'entrenament d'aquest matí, el que Pau Ribas anunciaria pocs minuts després. Decideix tancar el cercle una carrera brillant, on va començar tot fa 34 anys, quan amb només 4 va començar a botar la pilota ja vestit de verd i negre a la seva Badalona natal. Ribas portava la penya a la sang, perquè era fill de Jordi Ribas, jugador campió amb la penya de la Lliga del 1977. En Pau va continuar creixent, pujant graó a graó i formant part d'aquell joventut històric amb Aito a la banqueta i fent la triple R al costat de Ricky Rudy. Va fer el salt al Baskonia, on va ser campió de l'ACB. Després a València, on es va consolidar, i va fitxar pel Barça, abans d'acabar tornant a casa, on va arribar el 2020. Als seus 38 anys tanca una carrera impecable amb un Eurobàsquet, un Mundial, una medalla de plata a l'Europeu Sub-20, dos Eurocups i convertint-se en un referent del bàsquet català, on és ambaixador de la Federació Catalana i també un referent espanyol. Ha jugat 572 partits, quasi 11.000 minuts, 4.238 punts anotats, 714 triples i 4.600 de valoració. Dissabte contra el Saragossa jugarà el seu partit número 573. Potser no serà l'últim perquè encara queda play-off, però segur que serà molt especial.
En tenis, recordem que tenim en joc el partit de Paula Badosa contra la txeca Buscova, en aquest cas als vuitens de final del 8-500 d'Estrasburg. Ara mateix 3-2 guanya la txeca, que té servei també. En aquest cas, el primer set, encara no hi ha hagut cap set d'aquest partit que fa una estona que ha començat. També tenim en joc un altre partit d'una catalana, en aquest cas el de la barcelonina Guiomar Maristany. Acaba de començar aquest duel amb, contra una altra txeca, en aquest cas Palikova, que ha guanyat el primer joc i ara mateix té servei per situar el 2-0 al marcador. Estem pendents d'aquests tornejos de, pel que fa en presència catalana de tennis. En handbol, un últim punt abans d'acabar, us explicàvem el gran cap de setmana per a l'handbol català, amb els quatre equips de casa nostra aconseguint l'ascens a les segones categories estatals. A plata masculina van pujar tant la Roca com el Sant Cugat, mentre que la divisió nord or femenina van assolir l'ascens l'Or Gràcia de Sabadell i també el Lleida. Ara toca fer números amb el que comporta aquest ascens de categoria a nivell de pressupost. Ja ha confirmat que ho podrà assumir el Lleida Handbol Club, que ha començat a buscar patrocinadors. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Just després de l'ascens aconseguit aquest diumenge, l'emoció i la felicitat estan inundant els despatxos del Lleida Handbol Club. Ara bé, baixant la felicitat a terra, el principal dubte i incertesa és l'àmbit econòmic. Sobre això, en declaracions en aquesta casa, el director esportiu del club, Xema del Rosal, ens avançava taxativament que l'ascens es ratificarà i que assegura que el podran assumir gràcies al suport econòmic de les institucions.
Tindrem el recolzament de les institucions, perquè tant Ajuntament de Lleida com Diputació, que van estar els últims partits que preparaven fases i per guanyar la Lliga aquí a Lleida, ens van dir que si aconseguíem l'ascens tindríem el seu recolzament, per la qual i tots dos, tant el Fèlix, la Rosa com el Joan Talart, ens van felicitar ahir. I pues, ara ens queda reunir-nos amb ells per concretar pues, aquest recolzament.
I des d'avui mateix estan buscant patrocinadors privats. Tot i això, del Rosal admet que la situació ideal és que bona part dels diners que es necessitaran, aquests 150.000 euros, provinguin de les institucions. Recordem que les lleidatanes van guanyar diumenge a les Rotabarri 23-25, tancant així la temporada sent el millor equip de plata i ascendint a divisió d'honor or.
I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Roc Casas, al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics.
A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.